Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Fa una hora que s'ha reprès les declaracions als testimonis al judici del procés al Tribunal Suprem de Madrid. El primer en declarar es tracta del comissari en cap de la Brigada Provincial d'Informació de la Prefectura Superior de Policia de Catalunya durant el referèndum de l'1 d'octubre. L'agent del cos de la Policia Nacional ha declarat que els Mossos d'Esquadra havien de liderar l'actuació i demanar suport a les altres forces policials, però ha descrit l'actitud dels Mossos d'Esquadra d'inactiva.
La verdad es que fue pasiva en la mayoría de los casos. Hubo algunos casos con nosotros y con Guardia Civil de obstaculización, pero la mayor parte de las veces fue de pasividad. Y es que además recibían instrucciones mediante sus equipos de comunicaciones de que se apartaran cuando nosotros llegamos a no de colaborar.
També ha assegurat de manera rotunda que els cossos policials de l'Estat van ser objecte de seguiment per part dels Mossos d'Esquadra i assegura que hi ha documentació que ho acredita. Durant el dia d'avui, un total de 10 testimonis dels 4 cossos policials, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra i policies locals, han de prestar declaració al Tribunal Suprem. Més qüestions referent a infraestructures. El nucli urbà de Vilafranca quedarà connectat amb 5 polígons del sud del municipi mitjançant un carril bici. Més detalls des de Ràdio Vilafranca. Marta Ruiz, bon dia.
Bon dia. La Diputació de Barcelona ha concedit una subvenció d'1.400.000 euros a l'Ajuntament de Vilafranca per completar el carril bici que connectarà el nucli urbà amb 5 polígons industrials i efectuar accions de millora energètica al centre Àgora. L'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, explica que el carril bici suposarà una connexió de mobilitat sostenible i segura cap als polígons.
Aquest carril bici comunicarà el que és el nucli de Vilafranca amb 5 polígons, en els que hi ha 234 empreses i 2.080 treballadors. A part de tots els... hi ha el McDonald's, hi ha l'Incavi, hi ha el DARP, bueno, hi ha moltes entitats en les que tenen molt d'accés de moltes persones.
El projecte inclou també millores lumíniques amb la implantació d'enllumenat amb tecnologia i arbrat de tot el tram. Igualment es preveu una intervenció per la millora de l'eficiència energètica a l'edifici del Centre Àgora, construït l'any 1999 per l'Ajuntament.
Gràcies, Marta, des de Ràdio Vilafranca. Més temes, Figueres ja es prepara per la seva festa gran, les fires i les festes de la Santa Creu, i ja ha presentat el cartell d'aquesta festa, un cartell que des de fa uns anys té una artista local encarregada d'elaborar-lo. Aquest any li ha tocat el torn a Ivonne Heinert, que ha elaborat un cartell de creu en 4 dimensions. Mercè Mainé, Ràdio Vilafant, bon dia.
Bon dia. Figueres ja té a punt el cartell per les fires i festes d'aquest any. Un cartell que ret homenatge a la Creu, aquest any que es compleixen 600 anys de la Santa Creu, i també recorda a Dalí en els 30 anys de la seva mort. Un cartell que és una creu de 4 dimensions fet per l'artista figuerenca Ivonne Heinert, que explica així amb quina intenció ha creat aquest cartell.
He trobat aquesta modernitat en la creu hipercúbica, que parteix d'un poliedre de la quarta dimensió, un tesseracte. No podem veure objectes en 4 dimensions, però sí entendre el concepte.
Una creu que compta amb colors vintage que recorden temps passats i que conté imatges que recorden els diferents elements que fan gran aquesta festa figuerenca, com per exemple hi trobem el cap gros amb barruga, el got dels concerts de l'embarràquet, la tenora o el flabiol, o també els castellers. A la presentació d'aquest cartell també s'ha desvetllat el pregoner d'aquest any, que com en els darrers anys serà una entitat de la ciutat. En aquesta ocasió serà la Unió Esportiva Figueres qui donarà el tret de sortida a aquestes fires i festes de la Santa Creu.
Gràcies, Mercè Mainé, des de Ràdio Vilafant, per aquesta crònica amb la qual acabem aquest butlletí informatiu.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimarts a les 8 del vespre i els divendres a les 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Els dijous, a 8:45 del vespre i els dissabtes a les 4 de la tarda, de cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De cine, a Ràdio L'Escala. Estrena els dijous a 8:45 del vespre. Segon passi els dissabtes a les 4 de la tarda.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Oh, oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Són les 11 i 7 minuts del matí. Avui és dia 2 d'aquest estrenat mes d'abril i això és el més calent a l'Aigüera. I comencem aquestes dues hores d'entreteniment des d'ara fins al punt de la una amb tota una sèrie de continguts. Comencem per els que tenim preparats per aquesta primera hora des d'ara fins al punt de les 12. Però abans sempre és d'interès saber amb quina temperatura comencem. No ho fem mai a l'acabar, potser hauríem de fer-ho, però sí que ho fem sempre a l'hora de començar. I la primera estació que visitem és la de la Clota. I avui sí que els hi funciona. Estàvem unes setmanes que no funcionava, però el que passa que avui la fotografia un xic fosca. Suposo que mica en mica ho estan regulant, això de la webcam. La temperatura és de 12 graus en 9, fregant aquests 13 amb una humitat del 85%. I d'una banda ens anem a l'altra, ens toca anar ara a la Closa de Llop amb 13 graus en 4 amb una humitat del 80%. Dos quasi amb 13 per una banda i 13 en 4 per l'altra, allò que podem dir que sí, que hi ha aquesta mínima igualtat en quant a valors de temperatures. Comencem i els explicarem que primer dels després dels valors parlarem del temps. Des del bloc d'en Sergi Corral ens explicarà què ens espera pel dia d'avui, pel que queda de dia i com ho tindrem el dia de demà. També el resum de premsa dels principals diaris catalans, el de Girona, el Punt, l'Ara, el Periódico i la Vanguardia. Titulars i fotografies de portada. Sants i aniversaris també hi són presents, com cada dia. Felicitarem a tothom qui sigui el seu sant, el seu aniversari. Parlarem de què passava ara fa un any i de què en passava ara fa cinc i per acabar el refrany, la frase o la dita del dia. I a les seccions femenines, totes dues, amb la Montse Hidalgo una i la Sandra Balaguer l'altra, els 5 cèntims, aquest espai de divulgació econòmica, avui amb una entrevista a Joan Tristany, director general d'AMEC. Per què? Doncs per fer balanç del darrer exercici en matèria d'exportacions de les empreses industrials. I la gent amb valors, Sandra Balaguer, avui el testimoni que té és l'experiència de l'Albert Font, perquè ell és president de l'Associació d'Àrea d'Adaptat, entitat que treballa pel foment de l'esport adaptat. L'esport adaptat que cada dia es va tenir la seva rellevància, els mitjans de comunicació veiem que van sortint esports a gent discapacitat fent esport, i això és molt interessant que tingui aquest ressò, perquè totes aquelles persones que ho pateixen doncs, sàpiguen que hi ha una sortida, sàpiguen que ho poden fer i que se'ls està donant aquest ressò que es mereixen després de que hi ha gent que porti anys i anys i anys fent aquesta mena d'esport. Molt bé, amb tot això i amb música arribarem al punt de les 12 ja per començar aquesta segona hora. Amb una setmana que comencem, bé, de fet ja començàvem diumenge, però bé, diumenge allò que vas un xic, entre cometes, despistat i amb cursiva, però aquesta setmana ja ens serveix per anar-nos adaptant en aquest nou horari. Aquests nou horaris que hi ha gent a favor, gent en contra, hi ha opinions de tots els gustos. I com els deia, per començar, el temps. El temps amb un titular, el que ens diu en Sergi Corral, amb aquest canvi de temps a partir de demà a la tarda, que ens portarà més fred i pluja. Allò que semblava que ja havia arribat a tutiplén la primavera, sembla que encara doncs, l'hivern deixarà anar alguna pinzellada en aquest temps de primavera. Per avui, pel que va que fa l'estat del cel, hem començat el dia amb el cel serè, només amb algun nuvolet baix. A partir de mig matí, però sobretot ara al migdia, les nuvolades aniran a més. Al llarg de la tarda es faran més gruixudes i a darrere quedarà el cel cobert. Entre el vespre i la nit esperem algun primer xàfec. Aquesta pluja ja tan esperada. En quant al vent, hem començat el dia en calma de matinada amb estones de garbí molt fluix. Al centre del dia dominarà la marinada de llevant de força 2-3. Al vespre girarà un xic de gregal acompanyat de ruixats. I la mar, hem començat el dia en calmes a primera hora i arrissada amb àrea de marjol que tindrem a la tarda i vespre. Passem ja a demà dimecres, amb un cel tapat tot el dia, núvols compactes i vent clarament més fred i humit. Poden descarregar ruixats i xàfecs a qualsevol moment del dia, però la pluja es farà més present a migdia tarda. A darrera hora a la nit ja aclarirà d'oest a est. Quan el vent, variable de matinada, s'imposarà de gregal a provençal moderat a partir de mig matí de força 3-5, que aguantarà tot el migdia i tarda. El vespre girarà a tramuntaneta de força 3-4. I la mar, maró tot el dia, amb tràgol de gregal de mig metre d'alçada. I temperatura de l'aigua del mar, que la teníem en 14 i... doncs ara la tenim en 13.8. Bé, doncs això és el que ens dona de si el temps, el que ens explica en Sergi Corral, aquestes pluges que arriben, que ja, de fet, ja s'estava esperant, hi havia un xic de preocupació per dir, aviam, què passarà? Què passarà si no plou, com està tant de temps sense ploure, sempre doncs, hi ha aquella preocupació, i suposo que és el tema que es parla aquests dies a les tertúlies de ràdio, perquè aquí ara ja saben que, de moment, les tertúlies han quedat aparcades perquè ja començarem aviat a parlar de les campanyes electorals, però jo dic aquelles tertúlies improvisades de carrer a l'hora d'anar a comprar, o aquestes tertúlies a vegades que fa també la gent gran aquí. Tenim una mostra aquí a la plaça d'allà on estem nosaltres, a la plaça de les escoles, cada matí doncs, hi ha un grup de gent que en fa aquesta tertúlia. I segurament alguna vegada haurà sortit aquest tema de la pluja. Què passa? Que no està ploguent com tocaria. Però bé, a veure si a partir de demà ho anem solucionant tot això. Bé, i tot això és aquell moment del dia que ens anem amb la premsa, amb el nostre quiosc, anem a saber de què parla la premsa. I a la premsa la comencem per la de proximitat, com són el diari de Girona i el punt Edició Gironina. El diari de Girona diu que el turisme rus a l'aeroport de Girona es multiplica per 4 en 2 anys. L'any 2018 va passar per les instal·lacions de Vilobí, atenció, 87.773 persones procedents d'aquest país, un 4,34% del total, mentre que l'any 2016 s'havia situat en 21.286. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I la fotografia dels nous contenidors que han posat a la ciutat de Girona a una noia que amb una armilla groga que li està fent explicació a una usuària, dient que es veu que hi ha confusió del primer dia dels contenidors intel·ligents a Girona. Això per una banda, el diari de Girona, per l'altra banda, el diari El Punt. El Punt diu que la Fiscalia vol la imputació de 10 votants de l'1 d'octubre. 9 veïns que van denunciar càrregues a l'Institut Pau Clarís i un de l'Escola Mediterrània a Barcelona acusats de rebels. I per l'altra banda, la fotografia de portada és per al túnel de Bracons, que compleix ja 10 anys, balanç d'una de les infraestructures que ha generat més debat. I també doncs, podem veure aquí amb opinions que n'hi ha de totes menes de persones que aquella època van estar implicades amb aquest túnel, el túnel de Bracons. Deixem la premsa gironina, anem a la barcelonina. I comencem la barcelonina periòdico, amb aquest titular, el futur del model de previsió social. El Partit Popular deslligaria de l'IPC l'alça de les pensions. La proposta del gurú econòmic del partit limitaria al 0,25% la revalorització del 2020. Ábalos requerint als populars que vulguin aniquilar el sistema públic mitjançant retallades. I per la fotografia de portada veiem el president Torra parlant amb una sèrie de persones amb un titular que diu cordó sanitari al racisme. I això en quant al periòdico. Del periòdico passem a La Vanguardia, amb el titular que diu que Asado promet que la policia manarà sobre els Mossos. El candidat del PP diu que blindarà el castellà i s'acabaran els traspassos. El PSOE alerta que la dreta vol aniquilar les pensions. I a la fotografia veiem un nen petit, uns 2 anys, amb la seva mare i amb una bona notícia que diu curació d'un nen bombolla. Un nen que li van detectar la malaltia amb la prova de taló s'ha curat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Sempre és una notícia bona, una notícia agradable, la que fa servir de fotografia el diari La Vanguardia. I ja anem a l'últim dels diaris, com és el diari Ara. Casado amenaça amb suspendre competències sense aplicar el 155. Vol que la delegació del govern pugui suspendre transferències en cas de deslleialtats. Proposa que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional tinguin ascendència jeràrquica sobre els Mossos. I la fotografia de portada també, igual que La Vanguardia, el nen que es diu Derek, el primer nen bombolla curat. I doncs aquí veiem el nen també amb dos familiars seu. Aquí a l'altra fotografia estava en braços de la seva mare, doncs aquí està sent observat com està fent està caminant per la seva família que li va al darrere. Doncs és aquestes bones notícies que sempre són agradables de sortir a les primeres planes dels diaris. Molt bé, i amb aquest diari acabem ja el que és aquest resum de premsa dels principals diaris en català. abans, més ben dit, en què tenen la doble edició, com seria el Periódico i La Vanguardia. I ara sí que és el moment d'anar a l'apartat musical i, com ho fem cada dimarts, sempre la cançó del dia. La primera que escoltem és una dedicada a aquesta dècada dels anys 80 amb aquest Life is Life del grup Talk, la cançó de l'any 1984 i que sona d'aquesta manera. Life is Life, ells eren els Tal que Tal, que cançó de l'any 1984, primera cançó del dia, sempre dedicada a la dècada dels anys 80.
El més calent a l'aigüera.
I després d'aquesta cançó, és aquell moment de sants, aniversaris, notícies i refranys. Bé, i anem a aquesta fulla nova del calendari acabada d'estrenar ahir, del mes d'abril, avui dia 2, avui Sant Francesc de Paula i Santa Maria Egipciana. Saludem a tots els francesos, que no tots ho celebren avui, els que celebrin avui Sant Francesc de Paula, n'hi ha que ho fan perquè Sant Francesc de Sis, doncs els que celebrin avui, doncs moltes i moltes felicitats, també especialment el nostre company i amic Paco Torres, que avui ell sí que és dels Francesc de Paula. N'hi ha altres, doncs, que ho celebren, crec, no sé si és el mes d'agost o quin altre mes és, que també hi ha un altre, hi ha aquest, el Francesc de Sis, i que hi ha gent, doncs, que sí que ho canvia, que no fa dos el mateix dia. Estava mirant així, el primer cop d'ull no el trobo, però bé. Els que celebren avui, doncs moltes i moltes felicitats. Continuem. I felicitem els que també fan anys. Doncs moltes i moltes felicitats també, oients que avui feu anys, que ens esteu escoltant. Desitgem que passeu molt bon dia. També avui és l'aniversari del director Antoni Ros Marvà, que en fa 82, del músic cantant Diego Vasallo, que en fa 53, i la triu aquella petiteta que feia aquella NCIS, Las Vegas, Narcís, que ja li deien a Las Vegas, aquella sèrie, la Linda Han, que en fa 74 anys. I què passava ara fa un any? Quina era la notícia que es donava als informatius? Es parlava que des de fa 39 edicions el nucli de Cinclaus de l'Escala aprofita la festivitat de dilluns de Pasqua per celebrar la plec de Santa Reparada. Enguany 12 colles van participar en el dinar de germanor i el concurs de rossos. Aquest any està prevista aquesta plec per el 22 d'abril, un dia abans de Sant Jordi. I pel que fa ara en fa 5, la notícia que es donava era que s'acosta el dia de la primera fira d'entitats de l'Escala, que serà diumenge 27 d'abril a la plaça Catalunya, i s'han començat a conèixer els detalls de la festa. Comptarà amb la participació d'una trentena d'associacions a la vila. I per acabar, el refrany, la dita, la frase del dia. I aquesta ens diu que abril que surt plovent, el maig crida rient. Abril que surt plovent, el maig crida rient. A veure com ens sortirà, aquest abril. Bé, dit tot això, ara és aquell moment que anem a fer 5 cèntims. I els 5 cèntims ens la porta la Montse Hidalgo, aquest espai de divulgació econòmica. Avui amb una entrevista a Joan Tristany, director general d'AMEC, per fer balanç del darrer exercici en matèria d'exportacions de les empreses industrials.
Continguts en xarxa. 5 cèntims amb Montse Hidalgo.
Més exportacions i més incertesa respecte de la conjuntura internacional per afavorir en el futur les vendes, segons es constata el darrer informe de l'Associació d'Empreses Industrials Internacionalitzades. Avui volem fer 5 cèntims sobre la salut exportadora. Joan Tristany és el director general d'AMEC. Benvingut, què tal?
Molt bé, gràcies.
Vostès han fet balanç de les vendes a l'exterior de les empreses industrials?
Quan hi ha canvis en l'entorn, doncs tenen una capacitat d'aguantar superior. Les empreses d'AMEC aquest any han augmentat les seves exportacions, aquest any 2018, han augmentat les seves exportacions un 11,4%, una xifra molt per sobre del conjunt de l'economia espanyola, que ha sigut del 2,9, o de l'economia catalana, que s'ha quedat amb un 1,1. Per tant, creiem que valdria la pena escoltar com ho han fet aquestes empreses, perquè a la resta de sectors o a la resta d'empreses del país, doncs a lo millor puguin prendre nota o es puguin pensar en estratègies, perquè en un moment d'incertesa internacional com a la que estem, doncs es pugui tenir uns millors resultats.
Què s'exporta?
A Catalunya hi ha un sector que és el sector capdavanter i que és el sector de l'automoció. No obstant, Catalunya té una estructura de l'exportació molt repartida. No depenem d'un sector. El sector auto és un sector important, però hi ha el sector químic, hi ha el sector dels béns d'equip, hi ha el sector alimentari. Hi ha una gran diversificació de l'exportació. I això fa que en moments en els que hi pot haver un sector, com passa en aquest moment, que és el sector de l'automoció, que a nivell mundial està en una situació de crisi per transformació, doncs altres sectors estiguin tirant bé. També el sector d'exportació de l'automoció ha augmentat lleugerament les seves exportacions, però els altres han tingut comportaments millors.
Ara que ens deia això del sector de l'automoció, hem de patir per aquest sector?
Jo crec que no hem de patir, tot i que és un moment de transformació. És un moment de transformació en el que ha passat tot el tema del dísel, hi ha hagut les noves regulacions, estem tendint cap a un model nou de vehicle elèctric i autoconduït. Doncs, és un moment en el que les companyies d'automoció i, per tant, tot el sector auxiliar haurà d'anar-se adaptant a això i, per tant, la capacitat d'adaptació en aquest entorn determinarà les que possiblement en surtin guanyant.
Ja sabem que s'exporta, però a on s'exporta? On venem?
A nivell de Catalunya seguim tenint un mercat important en la Unió Europea. En el cas de les empreses de MEC, no obstant, hi ha una diversificació molt més gran i la Unió Europea significa només un 55%, quan a nivell espanyol o a nivell català això està per sobre del 65%. Per tant, hi ha una diversificació gran. Tenim una concentració, per tant, a la Unió Europea, i després els altres mercats o les altres àrees en les que tenim una presència important de les nostres exportacions són Llatinoamèrica, són el nord d'Àfrica, és el nord d'Amèrica del Nord, és Estats Units, Canadà, i en menys grau, Middle East i Àsia.
Pensàvem que la Xina era el futur, que era la meca de les exportacions.
Bé, la Xina ha sigut un mercat que ha sigut un mercat exportador i ha sigut un mercat que ha sigut vist tradicionalment des de la seva emergència i la seva entrada a l'OMC com un mercat que tots pensàvem, i la frase de Xina, la fàbrica del món, i això ha anat transformant-se i Xina ara és el mercat del món o és un dels mercats del món. L'altre dia em donaven una xifra, comparava els cotxes matriculats a Xina respecte a tot el món i tenen un percentatge que està posant el 30 o el 40% dels cotxes que es matriculen a tot el món, no? Per tant, és un mercat molt important i, a més, quan el govern xinès ha canviat la seva estratègia de creixement i ha passat el creixement fins ara amb la inversió i l'exportació i està fent un canvi perquè aquest motor de creixement, al igual que en els Estats Units, sigui el consum intern. Per tant, si ells s'estan esforçant això, estan augmentant salaris moltíssim, per tant, hi ha un potencial de creixement del mercat en tots els àmbits importantíssim.
El Brexit ha influït en les xifres, en les bones xifres que ara em comentava. Pot influir en les xifres que vindran?
És una pregunta un pèl difícil perquè no sabem com serà aquest Brexit, no? Tot i que cada vegada s'apunta més que hi haurà un Brexit desendreçat, digue-li dur, digue-li com vulguis, però un Brexit desendreçat i que, per tant, temporalment pot fer tontollar les relacions comercials, d'inversió, de fluxes de persones entre el Regne Unit i la resta de la Unió Europea, no? No obstant això, nosaltres l'any passat vam tenir una disminució important de les vendes al Regne Unit, a un 6%, si no recordo malament, aproximadament, i aquest any hem tingut una disminució de les vendes, però molt inferior, està en el 2.5%. El Regne Unit és un mercat molt important per a les empreses catalanes, molt important a nivell d'inversió, a nivell d'exportació, a nivell d'importació, a nivell d'inversió estrangera directa en aquí. I, per tant, ho seguirà sent. L'únic tema és que ara les regles del joc sofriran un canvi. Què ens passa ara? Que no sabem quines seran aquestes regles del joc, però en el que les tinguem definides, i haurem d'intentar, i crec que és el que s'està fent tant per part del govern de la Generalitat i la feina que està fent, sobretot la Conselleria d'Empresa, ajudar a les empreses a que preveguin escenaris i que un cop es tingui clar quin és l'escenari, és a dir, quines són les normes de la sortida, que ens puguem adaptar el més ràpidament possible. I d'aquí 3 anys comerciarem o farem les relacions comercials i d'inversió amb el Regne Unit com les podem estar fent amb el Canadà, amb els Estats Units, amb Mèxic o amb el Marroc.
En les seves xifres de balanç ha sortit una dada un pèl estranya. Què ha passat amb Alemanya?
Alemanya té una dependència gran amb el sector de l'automoció. I aquesta situació del sector de l'automoció arrossega a tots. Hi ha una cosa amb el comerç exterior que és que a vegades nosaltres diem no, si és que nosaltres no exportem a Xina o nosaltres no exportem massa als Estats Units, però sí que exportem a Alemanya. I Alemanya sí que a la vegada exporta els productes que construeix o que fa amb components que nosaltres fabriquem a Estats Units o a Alemanya, és a dir, o a Xina, perdó. Per tant, el concepte aquest de cadenes globals de valor en el que Alemanya està molt ficada i nosaltres també, doncs si Alemanya pateix, nosaltres estem patint perquè ens compren menys. Nosaltres hem detectat ja a l'any 2018 i amb les dades del mes de gener públiques del Ministeri de Comerç, es veu que hi ha un retrocés important de les exportacions a Alemanya. I això és fruit d'una situació d'alentiment que ve determinada, entre altres elements, però important, doncs, aquesta situació d'incògnita del sector de l'automoció. Per una part, per la transformació del propi sector, i per una altra part, aquesta guerra comercial entre els Estats Units, Xina, on el sector de l'automoció és un dels que està en el foco, i això li toca també a Alemanya.
Per un moment hem pensat que això de la crisi ja havia passat, però amb aquesta situació, amb aquestes incerteses, no sabem si tornarem a tenir l'efecte rebot i tornarem a caure en una crisi. Com preveu en el futur?
El preveiem incert, i amb aquella paraula que és el VUCA, que és volàtil, incert, complex i ambigu, amb canvis que són sobtats i profunds, i per tant amb canvis que afectaran. Hem d'intentar, les empreses, i sé que és fàcil dir-ho i no és tan fàcil fer-ho, hem d'intentar fer prospectiva, identificar com més ràpidament possible quin és l'escenari, pensar que aquell escenari és temporal i que a partir d'aquí ens hem d'adaptar el més ràpidament possible. En el cas del Brexit, l'empresa que sigui capaç de tenir la previsió de quin serà la situació nova de relació entre la Unió Europea, o en aquest cas entre Catalunya i el Regne Unit, hi guanyarà. I la que se sàpiga adaptar més ràpid també. Per tant, preveiem un futur complex, incert i de canvis ràpids i profunds, i el que es necessita davant d'això és fer prospectiva, atent, i després, un cop es veu la solució, actuar de forma el més ràpidament i més contundent possible.
Una reflexió des de l'experiència, perquè la seva associació, MEC, aquest any, farà 50 anys de vida.
Sí, efectivament, 50 anys de vida. Nosaltres, els que hi treballem ara, sabem de com es va constituir MEC, quins són els valors que van portar a constituir MEC, perquè ho hem llegit o perquè ens ho han explicat els nostres grans, professionalment parlant, no? Però vull dir que és una data llunyana en el temps, dintre la història no, però són molts anys, i amb canvis molt profuns que hi ha hagut durant tot aquest temps. Quan es fan 50 anys, o quan es fan 100 anys, se sol parlar de la robustesa, de la solidesa. Nosaltres defugim d'això. Si MEC ha fet aquests 50 anys, ha arribat aquests 50 anys amb èxit, perquè ha tingut capacitat d'adaptar-se a canvis profuns que també hi ha hagut en el passat, com pot ser, doncs, el final de la dictadura, com pot ser l'entrada a la Unió Europea, l'adoptació de l'euro, etc, etc, o crisis mundials com hi ha hagut la del petroli o el tequilazo o altres, i les empreses de MEC jo crec que han tingut una experiència que s'han adaptat i s'ha reflexat el que han fet les empreses de forma individual o col·lectiva amb una mica de quin és l'esperit d'aquesta associació.
Aquests 50 anys, amb quin múscul arriba? Quantes empreses agrupen vostès?
Mira, agrupem 350 empreses. 350 empreses amb un perfil molt internacionalitzat i molt innovador. Per terme mig, inverteixen en innovació el 4,7% de la seva facturació l'any 2018. A nivell d'exportació, exporten un 56% de la facturació, i en conjunt exporten 6.600 milions d'euros, que no està gens malament.
Joan Tristany, director general de MEC, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
5 cèntims.
El més calent a l'Aigüera.
La Montse Hidalgo ens n'ha fet aquests 5 cèntims, aquest espai de divulgació econòmica, i avui amb aquesta entrevista a Joan Tristany, director general d'AMEC. Ell han fet balanç del darrer exercici en matèria d'exportacions de les empreses industrials. I entre secció i secció fem aquest maridatge musical. I aquesta vegada amb un Melendi molt intimista, amb aquesta cançó que porta per títol Besos a la lona.
Más que el miedo de perderte, me conformo con volver a verte. No me digas que es amor, no me digas que es amor. Pasan los años y seguimos en el ring. Mi corazón te sigue amando, mi cabeza pide huir. Años y seguimos en el ring. En este combate de boxeo a los puntos, donde golpes bajos y testosterona luchan por salvar lo que tenemos juntos, mientras que los besos se van a la lona. Palabras de traje gris, malas lenguas de metal. Cada mes un vis a vis, cada día un carnaval. No consigo oír tu voz, no hace falta que me grites. Tú me ruegas, no te precipites. No me digas que es amor, no me digas que es amor. Pasan los años y seguimos en el ring. Mi corazón te sigue amando, mi cabeza pide huir. Pasan los años y seguimos en el ring. En este combate de boxeo a los puntos, donde golpes bajos y testosterona luchan por salvar lo que tenemos juntos, mientras que los besos se van a la lona.
És Melendi, Besos a la lona. 11, quasi 3 quarts minut. Minut ens queda per arribar al punt de 3 quarts de 12 i el moment que irem a fer aquesta gent amb valors. I ens diu el titular avui de la secció Tenir algun tipus de discapacitat no és pas una limitació a l'hora de fer esport. L'Albert Font ho sap molt bé. Ell és president de l'Associació de l'Àrea Adaptada, entitat que treballa per el foment de l'esport adaptat. I, a més, personalment, malgrat va en cadira de rodes, practica, atenció, el submarinisme. Tot això a Gent amb Valors.
Continguts en xarxa.
Valors a l'alça.
Tenir algun tipus de discapacitat no és pas una limitació a l'hora de fer un esport. L'Albert Font, això ho sap molt bé, ell és el president de l'associació Àrea Adaptada, una entitat que treballa pel foment de l'esport adaptat i, a més, a nivell personal, practica el submarinisme adaptat. Per parlar de totes aquestes possibilitats que existeixen en aquest àmbit, avui l'hem volgut convidar al programa. Com estàs, Albert? Benvingut.
Molt bé, bona tarda, gràcies.
Gràcies a tu per estar amb nosaltres per explicar-nos com és aquest món de l'esport adaptat, perquè des de l'associació Àrea Adaptada és el que potencieu vosaltres per persones, com dèiem, que tenen alguna discapacitat. Com ho feu exactament?
Bé, deixa'm fer-te un matís. Nosaltres promocionem l'esport adaptat i, a més, l'esport no adaptat també. O sigui, realment som una entitat que, deixa'm-ho dir també, no trobem cap altra entitat com la nostra que faci les activitats com les fem nosaltres a tota Europa. I és que nosaltres, a les nostres activitats, hi venen persones amb discapacitat i també venen persones sense discapacitat voluntàriament, no per ajudar, no per fer de monitors, sinó que realment venen a participar, perquè els agraden les nostres rutes en bici, sobretot, i perquè l'ambient que intentem fomentar sempre entre nosaltres doncs és de molt bon rotllo.
Això és genial, Albert, perquè llavors promocioneu directament l'esport en majúscules.
L'esport en majúscules, i tenim una paraula, gairebé una paraulota que ens hem inventat, que es diu compagració, que és una barreja entre compartir i integració. I és que procurem que les nostres activitats tinguin molt, moltíssim aquesta característica de barreja de persones amb i sense discapacitat. I dins de les persones amb discapacitat que participen en activitats, no ens centrem en un sol tipus de discapacitat, sinó que tenim el ventall obert perquè pugui venir gairebé qualsevol tipus de persona que tingui gairebé qualsevol tipus de discapacitat. Tenim la sort de poder gaudir d'un ventall de bicicletes, que bàsicament el que fem són moltes activitats de bici. Tenim un ventall de bicicletes que ens permet poder donar aquest servei justament a quasi qualsevol tipus de discapacitat. Vale? Gairebé podem cobrir quasi qualsevol tipus de discapacitat.
Per tant, parlem d'esport, com dèiem, majúscules, parlem del fet que no hi ha límits per vosaltres en cap sentit, i parlem també d'aquesta compagració que ens explicaves, que ens presentaves. Com la poseu en marxa? Com la plasmeu?
Aviam, realment quan fem convocatòries, haig de dir-te que piquen pedra, eh? O sigui, no existeixen els miracles ni les fórmules màgiques. Piquen pedra aconseguim que vingui tothom, tothom qui vulgui. Personalment, jo tinc ja a tot el meu cercle d'amistats totalment cremats de que els apreto perquè vinguin, d'acord? I fomento molt que totes les persones amb discapacitat que venen a les nostres pedalades també convidin a les persones sense discapacitat, el que nosaltres anomenem els bípeds, que convidin els bípeds que hi ha al seu voltant perquè vinguin a les activitats, que descobreixin el fet d'anar amb bici per espais de natura. També hem de dir que quan una persona amb discapacitat, la majoria són discapacitats sobrevingudes, quan alguna d'aquestes persones té motivació per fer bici, per exemple, a la natura, normalment ja ve d'un entorn, si no esportiu, com a mínim que li agrada la natura i també una mica esportiu, lúdic. I llavors és relativament fàcil que aquesta persona tingui amistats que també els agrada aquest entorn de practicar esport a la natura, i llavors diguem-ne que és fàcil també poder que puguin connectar amb aquests amics i dir-los: ei, veniu amb àrea adaptada que ens ho passem molt bé i fem unes rutes molt xules.
Suposo, Albert, que aquest ambient del que ja parlaves al principi de la conversa és un dels punts forts que teniu vosaltres des de l'associació, perquè, de fet, d'una banda fomenteu l'esport, també l'esport adaptat, i a més intenteu que mai es practiqui en solitari.
Pots venir com vulguis, si vols venir tu sol o tu sola, no passa res. Si vens acompanyat, ho premiem. Sí, o sigui, l'esport en solitari, aviam, mira, sincerament, jo vaig començar a fer bici justament perquè per fer bici i anar a per una via verda en bici no necessitava a ningú més. Així és com si has de jugar a bàsquet, has de fer un equip de bàsquet, necessites quatre components més tu, cinc, per fer un equip, o si has de jugar a tennis, doncs necessites un contrincant per poder-hi jugar. La bici, la sort que tens és que pots agafar la bici i tirar milles, igual que el submarinisme, pot ser relativament fàcil també. Llavors, evidentment, que si ve gent, poden venir tots sols, i de fet ens agrada que vingui gent de tota mena, amb grup i sense grup, perquè si no tenen prou amics que vulguin venir a fer bici, ja en trobarà àrea adaptada, segur. Però sí que el que volem i el que intentem promoure molt és que tothom que vingui, tantes persones com sigui possibles acompanyats, premiem una miqueta això, en el sentit que hi ha algunes activitats de les que fem que s'ha de pagar una quota per el desplaçament o pel que sigui. Per exemple, la quota mínima de 3 o 5 euros que cobrem d'àrea adaptada per aquella activitat, doncs a vegades, quan els dic si vens acompanyat, no paga el company. Pagues tu, però el company no paga, li fas gratis. Val? Potenciem el fet de que vinguin sempre tanta gent com sigui possible i acompanyats. I l'altra cosa que potenciem moltíssim és que tenim molt clar que les activitats que fem les fem per esbarjo, les fem per esport, les fem per passar-ho bé. Llavors, sempre demanem que els mals rotllos es quedin a casa. Que fora, en el moment que agafes la bici i en el moment que t'integres dins el grup d'àrea adaptada, el que anem és a passar-ho bé i a passar-ho tan bé com sigui possible, cansant-nos, gaudint dels paisatges i gaudint de les converses i gaudint de la companyia de tots els amics.
Tots tenim molt clar, suposo, Albert, els beneficis que pot tenir l'esport en termes genèrics. En el cas de les persones que tenen una discapacitat, hi ha beneficis extra, perquè ens entenguem?
L'edifici extra principal, suposo, en les persones amb discapacitat serà l'impacte social, d'acord? És la de trencar estigmes, la de intentar sortir d'aquesta cotilla que tant de temps, i que és normal, per altra banda, que es pugui tenir, de que les persones amb discapacitat o no fan esport, o, per exemple, hi ha una cosa que nosaltres tenim com a segon eslògan àrea adaptada, i és que l'esport adaptat és esport. Amb això volem dir que quan fem esport no estem fent rehabilitació, no? Moltes vegades les persones, quan veuen a una persona amb discapacitat que fa esport, poden pensar que està fent alguna mena de teràpia, alguna mena de rehabilitació. No, escolta, estem fent esport, estem passant-ho bé i estem gaudint de la natura i dels paisatges, no? Llavors, doncs, d'alguna manera potenciar aquest aspecte doncs, de divulgació social és el benefici que potser no ens ataca directament a nivell personal, però sí com a col·lectiu, no? Busquem que aquest trencamotllos doncs pugui fer que la resta de la societat, que tothom s'adoni de que les persones amb discapacitat doncs tenen moltes més capacitats que discapacitats.
Hi ha un punt d'autolimitació en algunes persones amb discapacitat respecte a la pràctica d'alguns esports?
Home, aviam, sí, evidentment que les limitacions físiques al final cauen pel seu propi pes. No és el mateix que, per exemple, doncs un xaval de 20 anys comenci a fer bici, que tindrà una potència i unes habilitats diferents a les d'una persona que comenci amb 40 o amb 50 o amb 60 anys, d'acord? Uh-huh. Llavors, la limitació a nivell físic, o diguem-ne que pot condicionar doncs l'edat, pot condicionar la forma física, et pot condicionar doncs fins i tot també la predisposició psicològica de poder pensar que pots fer aquell esport.
Mm-hmm. Abans hem parlat de bicicletes, ara parlarem d'aquí una estona de submarinisme, que és el que tu fas, el que tu practiques també. Sí. Tots els esports, Albert, poden tenir àrea adaptada?
No, realment, aviam, no som ni tan grans ni ja ens agradaria a nosaltres poder fer tota mena d'esports. No. Realment ens centrem en aquests dos esports. Haig de dir que, d'alguna manera, també són els esports que jo he practicat durant aquests últims 15 anys i, o 20 anys, i llavors doncs fa que el que he fet ha sigut, quan vàrem inventar l'associació, doncs era per promoure aquests dos esports. En primer lloc, perquè quan vaig començar, la bici adaptada i el submarinisme adaptats, tots dos esports, estaven molt, molt, molt poc promocionats a Catalunya, per no dir-te que pràcticament no hi havia ningú que practiqués. En la bici sí, que hi havia algunes persones, però molt poc. I això crec que ha donat un tomb molt gran durant aquests últims anys que hem anat fent adaptada a activitats. Doncs ara existeix la possibilitat real de fer moltes activitats de bici i amb un ventall, com deia abans, de bicis que podem cobrir quasi qualsevol tipus de discapacitat. I en el cas del submarinisme hi ha un munt d'instructors que ara ja estan preparats per ajudar persones que, segons el tipus de discapacitat, poden tenir una ajuda, necessitar una ajuda o una altra, no? Això ha canviat, penso jo, que molt, i que ho hem aconseguit a base de molts anys de treballar i de fer que la gent s'il·lusionés, doncs, per cada un dels dos esports. Diguem-ne també que el submarinisme no és ben bé un esport, és una activitat lúdico-esportiva, però sí que és esport, en el fons, també perquè practiques un bon exercici.
Adelfons, seguiríem parlant amb tu molta estona més, perquè tenim mil preguntes que ens queden per fer-te, però haurà de ser una altra ocasió perquè el temps mana per sobretot a la ràdio. Així que t'agraïm moltíssim aquesta estona que has estat amb nosaltres a Valors a l'Alça, i t'agraïm molt també la tasca que feu des de l'associació Àrea Adaptada, de la que tu ets president, que sigui per molts anys.
Moltes gràcies a vosaltres per la vostra atenció i esteu tots convidats, quan vulgueu, que entreu en el Facebook d'Àrea Adaptada, que visiteu les nostres rutes, les nostres grups de fotografies, que podreu veure el bon rotllo que hi ha, i que us convidem a que podeu venir també a participar en les nostres activitats. Gràcies.
Moltíssimes gràcies, Albert. Fins una altra. Una abraçada.
Vinga, adéu.
El més calent a l'Aigüera.
Bé, doncs era l'Albert Font que ens parlava de la manera que els discapacitats poden fer aquesta mena d'esports. I ell, doncs, malgrat manca d'ira de rodes, doncs fa submarinisme. Molt bé, 3 minuts per arribar al punt de les 12 i ho farem amb música. Música d'aquestes novetats. Treball discogràfic que acaba de sortir del forn d'en Guilly Milky Way amb el seu grup La Casa Azul, amb el títol de La Gran Esfera. Escoltem la cançó que ens portarà fins a les 12, la cançó que li dona títol, La Gran Esfera.
Protección y que intentes.